Un quart de deu, com sempre a aquesta hora, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils tenim Víctor Alexandre, Domènec, Miquel, Nacho Ferrer i també una de les incorporacions d'aquesta temporada, José Domingo, que s'incorpora a aquest espai, al qual li agraïm que vingui i que accepti la invitació de Cugat.cat. Molt bon dia als quatre. Comencem parlant del referèndum d'Escòcia. Ja tenim gairebé tot l'escrutini a punt de finalitzar, per tant tenim ja resultats que difícilment es mouran. El no guanya, 54%, i el sí es queda amb el 44%. Per tant, hi ha una diferència de 10 punts. Amb una participació històrica, el no s'ha imposat a la gran majoria de les circumscripcions i només 4 s'han decantat pel sí. Hem tingut ja reaccions del primer ministre anglès i també de l'escocès. Cameron ha dit, podria haver prohibit el referèndum, però sóc un demòcrata. El primer ministre britànic ha celebrat la decisió dels escocesos, promet més autonomia, també a Gal·les, i dona el debat per tancat del tot. I Alex Salmond accepta la derrota, però no llença la tovallola de cara a una futura independència. Parlarem ara d'Escòcia, després ja parlarem de Catalunya, però si consideren que això tindrà alguna influència, òbviament poden fer qualsevol comentari. Per tant, qui vulgui començar, el Víctor, per exemple, que el tinc a la meva esquerra, valoració de com han anat els resultats.
Bé, no hi ha hagut cap sorpresa, en el sentit que tant si hagués guanyat el sí com el no, no hi hauria hagut cap sorpresa, perquè estaven tan frec a frec que últimament que era difícil saber qui podia guanyar. De fet, els favorables al sí pensaven que la cosa la tenien molt, molt a tocar, i els del no tampoc tenien clar que poguessin guanyar, de manera que sorpresa no hi ha hagut per cap de les dues bandes. I des del punt de vista català tampoc, perquè ens ho miràvem així d'aquesta manera, oi? A partir d'ara, doncs, comença una negociació que no ens afecta a nosaltres, que és cosa dels escocesos i del govern de Londres, de David Cameron. En què ens afecta a nosaltres, seria, no? Perquè és com hem de mirar, perquè al capdavall, home, ens afecta relativament. Jo era partidari que es fés, per exemple, la consulta catalana abans del referèndum d'Escòcia, perquè, precisament per això, perquè no afectés un no en el terreny emocional, quan el no semblava que guanyava de carrer. Un cop ha passat això, crec que no té cap importància. És a dir, que no canvia absolutament res a Catalunya, el no d'Escòcia, entre altres coses perquè s'hi comptava, es volia que guanyés el sí, però s'hi comptava que no, que podia guanyar el no. Ells, els escocesos, s'han desmarcat molt de Catalunya últimament per dir no tenen res a veure, no tenen res a veure, però és veritat que ells esperaven... Salmond va convocar el referèndum d'Escòcia després de la Diada Catalana, perquè sabia que allò podia ser una embranzida emocional també pels escocesos, veure doncs, gairebé 2 milions de persones al carrer, doncs, esclar, era un mirall que els podia afavorir. No li ha donat resultat del tot. Pel que fa a la nostra part, nosaltres hem de seguir amb el nostre procés. I de la mateixa manera que si nosaltres no seguíssim amb el procés i avui Escòcia pogués declarar-se independent, i se'ns quedaria cara de babaus, doncs jo crec que els escocesos, quan Catalunya sigui independent, es miraran els ulls dels altres i pensaran, ostres, ho vam tenir a tocar i ara haurem d'esperar uns quants anys per fer un altre referèndum.
Més opinions? José Domingo mateix?
Sí, jo crec que sí té influència al context europeu. Evidentment, la preocupació que n'hi havia a Europa pel referèndum escocès no era realment casolana, sinó era que canviava les fronteres dintre de la Unió Europea, i això té un factor de desestabilització important, i per això la pressió de determinants institucions i representants de la Unió Europea, i per això sí que té conseqüències. Té una conseqüència d'estabilitat, en la mesura que és necessari entrar en un factor de què passa quan un país surt de la Unió Europea i ha de tornar a entrar, que era el que s'estava debatint i les conseqüències que tenia la decisió sobre... No era només d'àmbit intern, sinó d'àmbit europeu. Jo crec que realment per les institucions europees i pel desenvolupament europeu és un resultat satisfactori la decisió dels escocesos, és una decisió d'ells. Jo crec que ha s'ha tingut en compte això. Evidentment, tots els escocesos se'n senten escocesos. Només n'hi ha un 10% de persones que diuen que són britànics i no són escocesos a Escòcia. És un àmbit de decisió clarament escocesa, llavors, però escocès vinculat a la Gran Bretanya i per conseqüència vinculat a Europa. Jo crec que de cara a la estabilitat i de cara a la constitució d'una Europa forta ha estat un bon resultat la decisió dels escocesos.
Més opinions? Nacho Ferrer?
Per mi ha estat una derrota de la classe obrera escocesa, per mi ha estat una derrota del procés independentista escocès tal com s'havia previst, un procés independentista fet des de dalt, directament, perquè la proposta va sortir d'Alex Salmond, de l'SNP, del Partit Nacionalista Escocès, és una proposta exclusivament seva, a la qual s'hi ha afegit després la massa social independentista escocesa. I és un cas comparable a Catalunya, sí, i tant, comparable com nosaltres no ho estem fent. És a dir, en el cas de que pugui influir, diguéssim, d'entrada pensem en el votant mig de Catalunya. Realment li importa el que hagi passat a Escòcia? Penso, a mi sí, a mi m'importa, perquè a mi emocionalment és un fet que podia incentivar a que la campanya fos més visible, a que la independència fos vista amb més bons ulls, però en general les conseqüències que se'n deriven aquí i allà són totalment diferents. És a dir, aquí seria un trencament en el qual estaríem, doncs, com alguns diuen, aïllats del món, i és bastant probable que així acabi sent, si s'acaben confirmades les sospites de que ens fan fora de la Unió Europea, que ens fan fora de l'OTAN i ens fan fora aquestes coses, que a mi em semblaria molt bé, però bueno, que en general sembla ser que no són gaire bones. Però els que ja estaven convençuts, que, o sigui, els que estaven fent campanya, els que estaven pel sí d'Escòcia aquí, ja estaven convençuts del nostre vot, així que això poca cosa afecta. En el que deies tu abans, que això afecta a l'estabilitat europea en tant que li dona l'estabilitat de fronteres i tal, a Escòcia si s'independitzava el Regne Unit era per quedar-se a la Unió Europea, perquè el Regne Unit està previst que d'aquí poc voti la seva separació de la Unió Europea. És a dir que...
no sabem com serà el resultat,
tampoc sabem com seria el resultat d'aquí perquè no votarem, així que,
bueno, ja, però que...
Llavors la història és que comparable, perquè hem vist que hem vist el posicionament de tothom, hem vist el posicionament de la Unió Europea respecte a això, que per mi no ha sigut un posicionament clar en el cas escocès, no hi ha hagut una clara contraposició de poders que diguessin no podem admetre la independència d'Escòcia perquè no sabem com aniria. En aquest cas, jo crec que és una mica més laxa, perquè el procés d'Escòcia està sent pactat. Hi havia hagut se sabia d'entrada que al moment que hi hagués un vot afirmatiu, diguéssim, la separació de béns, diguéssim, la separació de recursos que hi havia,
que hi havia
a Escòcia, doncs estaria regulada entre el pacte que hi havia hagut entre Alex Salmond, o la societat escocesa que hagués dit que havia apostat pel sí, i el govern britànic que hi havia apostat directament pel no, però que si hi hagués separació, hosti, no posaria les traves de pràcticament d'estat de guerra, de dir no us deixarem fer res, us deixarem a l'estacada, us boicotejant de tota manera, no, heu decidit que no, doncs us separem, i llavors el que sigui vostre per vosaltres, el que sigui nostre per nosaltres, la separació de béns i deute, que és el que seria típic en un cas pactat com el que hauria estat el d'Escòcia. Però vaja, això no ho veurem fins d'aquí molt, molt de temps, com deia l'Alexandre.
Domènec.
Ai, a veure...
S'han dit moltes coses, sí, eh?
Que sí. A veure, jo penso que no... Estem en el segle XXI, que no és el segle XX, i que sobretot no és el segle XIX, i que, per tant, hem entrat en unes economies globalitzades en les quals cada vegada es va fent més evident que aquests estats forts i grans que van sortir en el segle XIX deixen de tenir sentit, i que, en canvi, cada vegada el que tenen més sentit són les regions més petites. I aquestes regions més petites i més dinàmiques és el que va agafant més importància. Si l'Europa forta ha de continuar venint dels estats actuals, ens estem equivocant. No estem fent una lectura de lo que és la realitat mundial. I amb aquest aspecte penso que és una cosa que és important. Hem d'anar a unes estructures molt més federals. Molt més federals i molt més federals, diguéssim, dintre del context europeu, eh? I bé, doncs l'aparició de que pugui haver-hi una Escòcia, o que pugui haver-hi un Catalunya, o que puguin haver-hi altres regions europees que diguéssim que s'independitzin d'aquests estats o que trenquin, diguéssim, amb aquests estats, és una cosa que inevitablement acabarà passant. Perquè aquests estats, penso que, diguéssim, en aquests moments, i des d'un punt de vista estrictament econòmic de la lògica de la globalització, doncs han deixat de tenir sentit. Poden tenir un sentit de caràcter polític, però no de caràcter econòmic.
A mi hi ha una cosa que, si em permets, David, no?
Nacho, però pots dir David igual.
Nacho, sí, sí. O Ignasi, com vulguis. És que, el, ja sé qui és. I el que tu has dit, has vinculat a la classe obrera a aquest procés com una decepció de la classe obrera, jo crec que això no és cert. No és cert per una raó. Primer, perquè l'impuls de la consulta o del referèndum allà a Escòcia no ha estat vinculat a la classe obrera. Les forces laboristes...
Totalment cert.
No, ha estat diguem, s'han apuntat després en funció d'unes determinades condicions econòmiques ara al final, però tota la gent de Glasgow i tot el, diguem, el teixit en principi no era partidari del referèndum.
Però Glasgow ha guanyat el sí.
Sí, sí, ha guanyat, però bueno, diguem que han canviat i això és un aspecte important. Però el que volia dir-te és que vincular independència o procés independentistes amb classe obrera, jo crec que...
No està vinculant processos en general, vinculant el d'Escòcia en concret.
Que no té res a veure. És a dir, molts dels processos independentistes que n'hi ha al món i n'hi ha a Europa ara estan vinculats clarament a determinades burguesies, si tu dius un fill d'obrer. I per això em dol més que des de l'esquerra a vegades es confongui aquestes coses. A la Padània o a Venècia, que n'hi ha un procés també independentista, allà a la classe obrera no té res a dir, precisament el que estan vinculant tot això. I llavors jo crec que hem de separar les coses. Una cosa és les emocions, sentimentalment pots tenir un vincle, el Víctor Alessandro pot ser que té unes raons diferents per ser independentista que tu.
Segurament.
Però perquè no és l'element obrer el que determina la vocació d'en Víctor, m'imagino.
A veure.
Llavors jo crec que hem de deixar les coses clares. I l'esquerra i el que és l'obrerisme va per un costat i els processos sentimentals, que és del que estem parlant, van per un altre.
En el cas d'Escòcia, volia concretar encara més, o sigui, si has esmentat la classe obrera, sigui com una part important que ha sorgit després d'un nou procés d'Escòcia, però un gran leitmotiv de la campanya pel sí a Escòcia era trencar amb el lobby conservador que hi havia, yeah, que hi havia a Anglaterra, des del qual no es votava a Escòcia. A Escòcia la majoria era laborista, a Escòcia, o sigui, tot el Parlament a Londres, que té base escocesa, està format en base de l'esquerra. És a dir que és d'ascendència burgesa, home.
Jo el que dic únicament és que els processos revolucionaris, que una miqueta el que defenses tu, no? Els processos revolucionaris, pues, pot ser que tinguin una condició, un component de classe, però un procés revolucionari independentista vinculat a la classe, jo crec que això és un error.
Víctor, que volies fer alguna cosa?
Sí, no sé, les motivacions per les quals algú vol que el seu país sigui independent són diverses. Jo, que tinc 63 anys i he anat bastant pel món, fins ara no he trobat ningú, sigui de la classe que sigui, que no sigui independentista. No he trobat mai ningú. És a dir, no he trobat mai cap país del món algú que em digués: jo no vull que el meu país sigui lliure. Gent de dretes, d'esquerres, passotes, àcrates, comunistes, el que vulguis. No he trobat mai ningú. Fins i tot els anarquistes, quan s'ajunten internacionalment, es posen en grups, cadascú amb el seu estat. Quina cosa més curiosa, no?
Estats.
Estats, sí, esclar, estats. Estats, sí, sí, és curiós. No són nacionalistes, en canvi, s'agrupen amb els estats. Els anarquistes espanyols, els catalans, es posen amb els espanyols, és curiós. I no són nacionalistes.
Estats,
sí, sí, clar, sí, sí, no són nacionalistes. Mira, jo, la meva condició d'això que parles d'això, del tema d'obrer, no sóc si sóc gent de... Em sembla que, com la Maria Mercè Marçal, em sembla que sóc de condició obrera.
Jo no ho sóc, jo ho tinc clar.
Sí, no, jo, bé, jo no ho sé què és exactament, t'ho diré, cadascú que jutgi com vulgui. El meu pare va morir quan tenia 8 anys. per tant, gairebé ni el vaig conèixer. I la meva mare era infermera. I amb el seu sou vivíem el meu germà, una tia àvia i jo. Eren quatre cases. No sé, això em sembla que és classe obrera, perquè és d'una precarietat absoluta, no? No sé el que és ser ric, ni sé el que és ser benestant, ni en aquests moments, perquè no tinc ni cotxe ni pis de propietat. És a dir, no sé.
Sí,
sí, per tant, no,
amb això estic d'acord amb tu.
Sí, no defenso cap posició de classe. Ara, vull la independència del meu país per sentit comú, per coherència, perquè la nació, la meva nació, que té mil anys d'història, es diu Catalunya, i lògicament vull que sigui lliure, com vull que sigui lliure qualsevol poble que tingui consciència de ser-ho i que vulgui ser lliure. Si no vol ser lliure, és cosa seva. Un cop sigui lliure Catalunya, Catalunya serà el que els catalans vulguin, perquè com que som demòcrates en principi, crec que aleshores decidirem si guanya la dreta, si guanya l'esquerra, i ens haurem de conformar igual que ara ens conformem. A mi no m'agrada tant si guanya el PP com si guanya el PSOE, no m'agrada. Però tant si guanya l'un com si guanya l'altre, en el conjunt de l'Estat, m'he d'empassar el garipau, com se l'empassa molta gent, i acceptar que les properes eleccions la cosa canviï. Doncs en una Catalunya independent passarà exactament el mateix. I allò de Catalunya serà d'esquerres o no serà, Catalunya serà cristiana o no serà, tot això és, escolta, Catalunya serà el que els catalans vulguin i serà un país absolutament normal com qualsevol altre, amb els seus defectes i virtuts. I aportarem grans coses al conjunt de la humanitat, i com les hem aportat, i també tindrem defectes que n'hem tingut molts, perquè hem practicat l'esclavatge en algun moment de la nostra història. És a dir, que som un poble com qualsevol altre. Ara, el que és inadmissible és que algú et negui el dret a ser. Això és inadmissible.
Domènec?
No, d'acord amb el que diu ara el Víctor, diguéssim, amb aquests aspectes. No sé, diguéssim, a veure, diguéssim, el procés català és com molt diferent del procés escocès. A veure, el procés escocès hi ha una cosa que és fonamental, que és la desindustrialització que va provocar la Thatcher. No era el mateix el vot escocès abans de la Thatcher que després de la Thatcher. Per tant, diguéssim, això és una cosa que s'ha de tenir en compte, i que hi ha tot un ressentiment que és el que ha portat a la situació actual. Sí. Que això, diguéssim, és un factor que aquí, doncs, per exemple, no el tenim. És una cosa, diguéssim, diferent. Poden haver-hi, diguéssim, aquí unes altres percepcions, unes altres coses, però en tot cas, aquest sentiment de que se'ls ha destruït molta part del país, aquí, diguéssim, encara no el tenim. En tot cas, és un altre tipus de ressentiments, però no és ben bé, diguéssim, el mateix. No sé, jo insisteixo amb això, amb que, a veure, aquesta defensa acèrrima dels estats, però d'aquests estats que surten en el segle XIX i tot plegat, és una cosa que històricament ja es va veient que n'hi ha desapareixent. Aquest tipus d'estats, doncs no funcionaran d'una altra manera. Realment la Unió Europea és una cosa que és absolutament necessària, però el seu funcionament intern no podrà ser a base d'aquests estats, sinó que haurà de ser a base d'un altre sistema. Vull dir, quin sistema no sé ben bé, però que vull dir que les unitats seran més petites en el futur, sí.
Jo crec que no, I t'ho dic, últimament, el cas alemà és un paradigma del contrari que estàs dient. Fa uns anys eren dos països diferents, s'han reunificat i s'han fet més grans. N'hi ha a Alemanya, Landes, amb una personalitat molt forta. Bavaria és un exemple. Llavors,
Alemanya no s'ha fet més gran, ha tornat a ser el que era. La reunificació de les dues Alemanyes...
Això és molt perillós, perquè depèn del concepte d'Alemanya. N'hi ha gent d'Alemanya que té un concepte encara més gran. És a dir, que volen ser, que també sigui Àustria i una part de Polònia.
Sí, però una guerra no pot...
No, jo et parlo que això... Ho dic perquè ell estava dient que anaven a nacions o estats més petits, no?, dintre del context mundial. I jo li estava contestant que últimament i dintre de...
No, jo no estic dient això. Jo estic dient que l'Estat serà la Unió Europea. És això el que estic dient jo,
però
i que l'organització interna serà una altra, però l'Estat serà la Unió Europea. Jo, no serà França, jo, no serà Alemanya.
Jo estic d'acord amb tu.
Serà la Unió Europea,
és més, estic d'acord amb tu i voldria que això passés. Ara, el context de quina relació tens a la Unió Europea dintre d'aquesta Unió Europea, bueno, ho determinarà en determinats àmbits territorials. França o Alemanya, dubto que estiguin per la tasca de parcialitzar-se i al principi de subsidiarietat, no? I deixar força a les seves regions perquè tinguin presència dintre de la Unió Europea. Llavors, els grans estats, Polònia, territorialment...
Mira, aquí el problema és, les forces del mercat manen o no manen? Si el que manen són les forces del mercat, el mercat, diguéssim, acabarà imposant certes coses.
Però això no té res a veure amb els estats petits o menys petits i el blinc de la Unió Europea. Mira, ara ho has vist, les forces del mercat han avisat amb el procés escocès que, ojo, a veure què passarà. I ja han advertit d'una manera molt civilina que és amb determinades pressions a les borses, que si anaven per un camí no anaven bé. Llavors, aquesta idea de no, depèn de moltes coses.
En el moment en què el banc, per exemple, d'Escòcia diu nosaltres ens en anem a Londres...
Pues m'estàs donant la raó?
No, perdona. El que estaven dient, diguéssim, i no se'n donaven compte, és que li estaven obrint la porta en el Deutsche Bank.
Pot ser. Una decisió de les que
estaven obrint la porta en el Deutsche Bank en el seu territori, vull dir que alerta,
És que al final no ho haguessin fet, al final no haguessin anat a Londres.
Esclar que no ho haguessin anat a Londres, perquè llavors els hi haurien regalat, diguéssim, en els enemics.
Era una mesura de
pressió en els adversaris comercials.
Era una mesura de pressió pel no.
Àmbits territorials més petits. Jo crec que nosaltres sempre ho focalitzem des d'un punt de vista català, com si interessa que siguin més petits, acabem a l'estat gran, que és Espanya, i fem més petit perquè això ens interessarà des d'un punt de vista europeu. Jo crec que aquesta és una visió que tens tu i molt respectable, però diem que en el context actual no és així. En el actual, no sé en el futur, però en l'actual no. En el futur no ho sé, però el Regne Unit continua unit, Alemanya és més potent i les tensions territorials que n'hi ha dintre de l'Europea, dintre de la Unió Europea, precisament les pròpies institucions europees diuen que no les convé. Llavors, no anem per allà on dius tu.
Víctor, que volies afegir alguna cosa?
Enllaçant amb això que deia abans el Domènec, Miquel, jo crec que... És a dir, avui ha estat un bon dia per la democràcia, perquè, mira, si en democràcia és 50+1, i de manera civilitzada, doncs un poble ha votat el seu futur i les coses han anat com han anat. Però també és un mal dia per Europa, perquè això vol dir que encara mantenen hegemonia aquest club d'estats que és la Unió Europea i que alenteix aquest procés que jo també crec que arribarà, que és el del respecte per tots els pobles que configuren la Unió Europea. La Unió Europea està edificada sobre un polvorí si no respecta les identitats nacionals de tots els territoris que la configuren. I com que no ho respecta, perquè és un club d'estats, i a més un club d'estats que actua com una màfia, i que profundament cínic, i que a més et diu que fa una apologia dels estats, perquè et diu, si tu no ets un estat, tu no ets ningú.
I que respon a lògiques decimonòniques,
Exacte.
I que respon a lògiques decimonòniques, no respon a les lògiques del segle XX, I això s'ha d'entendre,
Encara estàs demanant perdó sobre coses del segle XVII.
Clar, i el problema és que cada vegada que hi ha una competència, treure una competència a un estat, especialment als grossos i tal, sembla que els hi renquis no un queixal, els hi renquis una extremitat, no? Però han anat perdent aquesta representativitat dels estats. I per això, a mi em repel, per la meva ideologia, quan veig, per exemple, això ho fan molt a Espanya i França, que quan celebren alguna cosa nacional, de caràcter nacional, fan grans desfilades militars, no? Visca la testosterona, per demostrar qui la té més llarga, i aleshores sembla que això els omple d'orgull.
Espanya, desfilades militars no són...
Sí, em fa encara que els tancs siguin de lloguer, oi? I aleshores, porta, vull dir, amb el tema dels uniformes i tot això, se senten alguna cosa poderosa, quan avui dia, en realitat, els tancs ja, per certes guerres ja ni serveixen, oi? M'agrada un poble que sigui, doncs, que transmeti unes altres vibracions. I aquests estats només transmeten això, prepotència, armament, grandeur i somnis que ja mai més no es faran realitat, perquè ni França tornarà a ser el que va ser, ni el Regne Unit tornarà a ser el que va ser, ni Espanya cada vegada s'ha anat fent més petita en el decurs de la història, i evidentment es farà més petita perquè perdrà Catalunya i perdrà el País Basc, i poca broma després amb el que vindrà després, poca broma en Canàries i poca broma amb algun altre territori que Andalusia, poca broma amb el decurs de la història, però en tot cas Catalunya és el primer territori que perdrà, com els ha perdut totes les colònies, no? El que és positiu per una Unió Europea és això, és el respecte per totes les identitats nacionals. Europa no pot dir, miri, com que vostè no té un estat, la seva llengua, encara que la parlin doncs, 10 milions de persones, no pot ser llengua de ple dret en el nostre Parlament, perquè no té un estat. I no és una qüestió de categoria de llengües, totes les llengües són iguals, no? Però resulta que Malta, que té una població poc més que la de l'Hospitalet de Llobregat, la seva llengua és llengua oficial i de ple dret de la Unió Europea, i el català no ho és. Això és no només una irregularitat, és un insult, pràcticament, a uns milions d'europeus que els diuen vosaltres sou europeus de segona categoria. Un altre tema. Clar, els europeus es renten les mans dient quan això ho solucioneu a l'estat espanyol, quan a l'estat espanyol el català sigui llengua oficial com és l'espanyol, aleshores nosaltres no tindrem més remei que acceptar-ho. Però com que no ho és, primer solucioneu allò. I clar, com que l'estat espanyol és un estat nacionalista espanyol, evidentment, amb dos partits nacionalistes espanyols, com són el Partit Socialista i el Partit Popular, no admetran mai a la vida que la llengua catalana sigui oficial a l'estat espanyol, perquè això li donaria categoria, rang internacional, a la Unió Europea.
Més opinions?
Home, jo
I després
crec...
parlarem de Catalunya estrictament, del que passarà avui al Parlament.
Jo crec que n'hi ha un discurs anti-europeu que a mi em sobta, la veritat.
Anti-europeu?
Sí, home, i ara que resulta que la Unió Europea...
No, anti-europeu no, anti-Unió Europea.
Anti-Unió Europea, jo...
No és el mateix.
Puc entendre que n'hi ha posicions clarament euroscèptiques, però no ho esperava tanta s'encugat, la veritat. Estic una miqueta sorprès.
Jo no soc, no és que sigui euro... No soc enemic de la Unió Europea. Soc amic de la Unió Europea, si em respecta. Si no em respecta, no.
Clar, crec que precisament la Unió Europea que té molts defectes, i podem analitzar-los quan vulgueu, però ha superat una cosa, que és que no hem d'oblidar que fins fa poc temps Europa es barallava amb molta gent entre si, i els estats es barallaven entre si, i la gran sort de la Unió Europea és precisament civilitzar el debat.
I com va ser això? Gràcies a posar un vot en una urna, cosa que Espanya prohibeix a Catalunya.
Home, Espanya es vota, per Déu.
No, Espanya no, 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 Espanya s'ha prohibit
vota,
opinar.
Espanya si fa 4 anys vota...
Plantejar en aquests termes...
És així? No podem votar?
Que injust i evidentment...
Està prohibit el vot.
I evidentment no encertats, Víctor.
Està prohibit el vot.
Crec que devalua determinades opinions.
Està prohibit el vot?
Ho dic sincerament.
No pots negar que està prohibit el vot?
No, està prohibit.
No, Catalunya vol votar i no pot votar?
Però crec que devalua el vot.
El que devalua és la democràcia.
Si pots dir les majors veritats, dir-lo somrient.
Saps que és un vot? Saps que és un vot? És una opinió. Posar una papereta en una urna
parlant
és votar.
Europea.
No desviïs el tema perquè no t'interessa.
Si vols parlem d'aquest tema i tinc molt a dir-te, estàvem parlant d'un tema. Si tu vols que...
Tu has parlat dels vots. Jo t'he dit que està prohibit el vot.
He parlat de la superació d'una confrontació a Europa de guerres i que els estats es van posar d'acord precisament per superar això.
Gràcies a la democràcia?
Clar que sí.
Però, home, i la democràcia en què es basa?
És que n'hi ha un requisit previ a la Unió Europea, entres només si ets una democràcia, i Espanya forma part de la Unió Europea, llavors és una democràcia.
Sí.
És únicament dic això.
Encoberta.
Bueno, ja, és la teva opinió, però que és una democràcia i és acceptada com tal a Europa. I negar això és negar l'evidència. Bueno, cadascú pot tenir la seva opinió i el seu tarannà i les seves dèries, però aquesta no, Espanya és una democràcia i com tal és cercada d'Europa.
Aquesta és la teva dèria.
Aquesta és un principi legal, no és una dèria, és un principi que el Tractat de la Unió Europea exigeix.
La democràcia s'ha de demostrar. La democràcia s'ha de demostrar, i es demostra deixant que la gent voti, com ha passat en Anglaterra, com ha fet el govern de Cameron amb el govern d'Escòcia. Està prohibit votar a Catalunya. Va sortir l'11 de setembre, va sortir una multitud de persones demanant poder votar, ja no dic la independència,
si voleu,
que també
si
la
voleu,
volia.
Si voleu parlem d'això, però no està
en això. Acabem aquest torn i parlem de Catalunya.
Dic, si entrem al tema de democràcia, el que és la democràcia, i com es vota, i les condicions de la democràcia, si vols parlem d'això, però parlem serenament.
Oi tant, clar, parlem serenament.
I amb rigor.
Amb rigor,
és el que no...
Sí,
jo només demano dues coses.
Rigor
i serenitat.
Mira, et donaré rigor. L'11 de setembre van sortir prop de 2 milions de persones al carrer demanant votar. A l'amfiteatre de Tarragona, deixa'm parlar, a l'amfiteatre de Tarragona on hi caben 800 hi havia els vostres. Això és democràcia. Hi ha una multitud que demanava votar i una minoria que prohibia votar.
Ja s'ha identificat nostres i vostres. Jo crec que aquest llenguatge és molt millor, jo crec que en un principi d'unitat del poble que tu defenses, parlar de nostres i vostres, crec que trenca precisament aquesta unitat.
Llavors, Víctor,
jo crec que tu has de pensar el que dius i no dius tot el que et ve en un moment.
El que passa és que tu no t'agrada el que dic. I a mi no m'agrada el que dius tu.
Com van m'agradar les barbaritats? Les barbaritats no m'agraden mai.
A mi no m'agraden les dictadures, no m'agraden els totalitarismes. M'agrada la gent que respecta...
He lluitat per la democràcia tota la meva vida.
Sí, es nota.
Algun comentari més?
Abans que tu.
Sí, algun comentari
abans
més?
Que jo.
Nacho, Domènec? No. Sobre Catalunya, avui tindrem al Parlament el debat on s'acabarà aprovant la llei de consultes. Tot indica que després hi haurà la convocatòria del 9 de novembre, però al mateix temps el Tribunal Constitucional sembla, o tot indica totes les informacions que tenim, que suspendrà la convocatòria o bé la llei. Haurem d'aclarir com acaben les coses. Què consideren que passarà a Catalunya a partir del ple d'aquest divendres i si consideren que arribarem a poder votar el 9 de novembre o s'haurà de buscar alguna altra alternativa, com va insinuar el president Mas aquesta setmana?
Si ens agafem... Deixo anar el tema Escòcia, d'entrada, el deixem aparcat.
Sí, sí, ara.
A l'altre costat del canal. Però agafem-nos una... O sigui, abans el que hem dit és que si a Escòcia hi havia alguna mena d'unitat d'argumentari en el fet d'intentar treure el poder que hi havia del Regne Unit cap a Escòcia, que sobretot era un tema, doncs, com ha dit bé el Domènec, que venia a la Thatcher, que venia d'un neoliberalisme molt fulgurant i de la desindustrialització d'Escòcia. Però bé, aquí a Catalunya no tenim d'aquesta unitat, no gaudim d'aquesta unitat d'argumentari en general. No hi ha una contraposició forta en l'eix dret-esquerra perquè tenim una transversalitat d'arguments molt, molt gran. Però és que el problema és que no tenim espai per aquest debat. Perquè ara mateix el que estem debatent és sobre si tenim dret a votar o no.
Clar.
Abans deies que a Catalunya i a Espanya hi ha dret a vot, ho deies que no. Home, jo crec que això és dir paraules molt grosses en el moment en què sí que van votar.
És que aquesta és la trampa, ja, Nacho.
Clar,
que pots votar unes eleccions espanyoles però no pots votar el teu destí.
Sí, però fa 2 anys vam anar a les eleccions catalanes i hi havia un mandat clar per part de certs partits que hi ha.
Sí, sí.
Si anem a les eleccions i guanyem, puc convocar una consulta. Sí, vale, sí. Però és que, llavors, fa 2 anys vam votar i vam decidir votar una altra vegada.
Sí, sí.
Llavors aquí hi ha la trampa que deies tu. Sí, vam decidir votar i ara resulta que els nostres mandats populars del nostre Parlament no es respecten. Bueno, mira, pues, ja ho sabíem. Ja ho sabíem, i ho portem des de fa molt de temps. Deixa'm dir dues cosetes. Si hi ha hagut errors en aquest procés, ha sigut primer creure que érem els bons. No som els bons, simplement som els catalans. I després creure que ho fem bé, i no ho hem fet bé. Està claríssim. No s'ha fet bé aquest procés, i al meu entendre no s'està fent bé, perquè avui es farà una... es convocarà una consulta que a termes legals ens la tombaran dilluns. Vol dir que a termes legals no es podrà fer. Vol dir que a termes legals no tindrem capacitat d'acollir el cens electoral habitual, sinó que n'haurem de crear un de nou. Bueno, aquest cens, aviam si es crea amb garanties. Aquest cens a veure si és útil. Aquest cens a veure si el dia d'una suposada consulta arriba a celebrar-se tots els ajuntaments. Perquè, clar, evidentment, hi ha ajuntaments que facilitaran, diguéssim, hi ha ajuntaments que no facilitaran. En el moment que tens estàs en aquest punt del teu procés, vol dir que tens el país totalment dividit i que tens el país totalment barallat. Però no tens el país barallat perquè tu hagis decidit fer un procés, no, tens un país barallat perquè tens un altre país a sobre que directament t'inhabilita qualsevol capacitat de negociar qualsevol procés, perquè ja han anat a les seves vies legals, que era el fet de reclamar l'article 150 o 100 punt no sé què, aquell famós desembarcament de les forces polítiques catalanes al Congrés dels Diputats. i que ja d'entrada el senyor que va presentar, que va fer el discurs de presentació, ja va dir que no. Després va dir el president del govern que digueu el que digueu, ens la porta fluixa, no ho farem. I llavors van sortir els tres partits catalans que té nassos que el que millor per res fos l'únic que no està clarament a favor de la consulta, perquè ara ja està posant condicions, com és en Joan Herrera, Iniciativa. Condicions per una consulta que ja he pactat que faríem. És a dir, vinga, va, festa aquí. Tothom, caretes fora i endavant. I allà, després d'això, ja ens van dir que no. O sigui, estem davant d'un no, estem davant d'una proposta, i per tant, ara ens hi hem a fer un mandat que ens haurem de menjar. Van fer una proposta de consulta i de pregunta bastant pobra, i que ens l'haurem de menjar amb patates, digues.
No, breument, ho dic perquè queden pocs minuts per acabar la intervenció.
Sí, acabaré ràpid. Sí. O sigui, que si ara vam decidir el desembre que havíem de fer una consulta i ens haurem de menjar amb patates perquè possiblement no l'haguem de fer. I ara hi ha partits que estan molt, molt abocats a fer la consulta, com sigui la CUP, com sigui Esquerra, com sigui fins i tot Convergència Democràtica, a una consulta que possiblement no haguem de fer i ens haguem de menjar amb patates una declaració unilateral de dependència o unes eleccions publicitàries, que per mi crec que seria la via que ja s'hauria de seguir a partir d'ara.
Jo voldria aclarir una
cosa.
Sí, greument,
perquè abans,
em sembla que no s'ha entès quan he dit els vostres, em referia, tu pertanys a Ciudadanos, oi?
No.
Ah, no?
Societat Civil Catalana.
Jo fa 5 anys que vaig deixar Ciutadans, i precisament pel tema europeu, no sé si te'n recordes.
Molt bé.
En aquest moment...
Molt bé, Societat Civil Catalana convocava l'11 de setembre... No, deixa'm parlar, home.
Sí, però convocava
una concentració de persones a Tarragona, i aleshores doncs s'hi van reunir.
Però això no és votar.
No, dic convocava.
Sí, no, però tu estàs parlant de votar.
No... Escolta, no m'interrompis.
Manté, però breument.
L'Assemblea Nacional Catalana convocava la societat catalana i s'hi va apuntar qui va voler. I Societat Civil va convocar i s'hi va apuntar qui va voler. Aleshores, doncs, la gent, els observadors, tots nosaltres vam poder comptar. Per això, quan jo parlo de els vostres, vol dir que Societat Catalana vau convocar 800 persones a l'entitat de Tarragona.
No és veritat, van convocar més.
És que no hi cap ningú més. No hi cap ningú més.
Quantes?
No,
7.000. No hi cap ningú més.
Les vau convocar com a la foto de la vida.
Però jo no estic parlant d'això, per Déu. Vosaltres penseu que la mobilització és la democràcia? La mobilització és una part de la democràcia. Però la mobilització és per votar. I aquí estem en dos. Mira, realment crec que això que dius únicament demostra, pues sí, que l'ANC té una capacitat de mobilització espectacular, i això no ho nega l'ANC. Ningú. Bueno, o qui sigui, o té una capacitat de mobilització, però nosaltres tenim menys, pues veritat. Però això no és votar. Votar és una altra cosa. Els partidaris del sí tenien una capacitat de mobilització molt més gran a Escòcia que els dels no, que pràcticament no s'han mogut, i ha guanyat el no.
Perquè tots dos han pogut votar, per això ha guanyat
no. Però jo, aquí estem dues coses.
Si no es pot votar, no es pot saber.
Jo crec que quan parlem del procés hem de parlar de dues coses. Si estem davant d'un procés legal o d'un procés revolucionari. Jo crec que si estem davant d'un procés revolucionari estem en un altre context. I tindrà les conseqüències que ha de tenir. Però el procés legal és sotmetre a les lleis. Les lleis qui són? La de l'ordenament jurídic complet a l'europeu, a l'espanyol i al català, que tot forma un tot. Llavors, clar, aquí a vegades diuen, és que el Parlament ha dit... Bueno, el Parlament i el Congrés ha dit una altra cosa. I és tan legítim la representativitat del subjecte polític espanyol, que també és expressió d'una democràcia, dels vots, sí, com del català, que també és expressió d'una... i que està en un context d'un ordenament jurídic determinat. Llavors, què fem? Si fem la revolució, pues ho diguem. Miri, jo ho entenc, la gent de la CUP o d'Esquerra, estem per la revolució i nosaltres farem la declaració de la independència perquè no entenem i no acceptem les lleis espanyoles. Pues això és un procés revolucionari i s'ha de dir. Mire, estem per la revolució. Pues si estem per la revolució és diferent d'estar per l'ordre jurídic. Ja està.
Domènec, si vols afegir alguna cosa.
No, és que, diguéssim, la situació actual el que tenim és un problema polític, no és un problema legal ni és un problema jurídic, sinó que realment és un problema polític que no es vol resoldre. Justament perquè no es vol resoldre, el que es fa, i en aquest país hi ha molta tendència, és judicialitzar. I aleshores que siguin uns altres els que acabin, doncs, no sé, diguéssim, doncs donar la raó als uns o als altres, diguéssim, i doncs, ja, com han dit ells, que són els tercers, que són els àrbitres, doncs nosaltres complim el que han dit aquells, els tercers. I això dona una certa aparència de legalitat i tot plegat, i ens emparem amb aquestes coses. Però això no fa que el problema desapareixi, eh? El problema continua existint igual, eh?
Aleshores, quina solució pot haver-hi? Ho dic perquè, si en un moment o altre s'ha de solucionar aquest problema o aquesta situació, vaja, quina alternativa es planteja?
D'acord, el procés revolucionari únicament, jo crec que
sí,
aquí, mira,
però,
jo tinc aquí...
Perdó un moment, a veure, diguéssim. No, vull dir, tu dius l'acord, vale, però perquè hi hagi acord, aquí. Hi han d'haver-hi dues bandes que vulguin dialogar. Vull dir, aquí portem molts anys demanant, diguéssim, un acord, i l'altra banda no recordo que hagi ofert res.
Eh? No, home, estem en una...
Quina imposició?
No, perdona. Quan es parla de pacte fiscal, quan es parla de tota aquesta sèrie de coses, sistemàticament ha sigut. No. A veure, allò de la llei verd, allò de...
La llei verd és una tonteria.
És igual, és igual.
Què canvia la llei verd a l'escola catalana?
És igual.
Canvia res.
És igual, diguéssim.
Llavors que estem dibuixant espantajos, per dir que això no. Mira, aquí avui el País entrevista a un politòleg, el Michael Keith. Diu, no és possible una Constitució que apoyi el 50% i rechace el 50%.
Votem-la ara, aviam què passa.
Ja han votat una Constitució, però jo el que dic, és que si estem al procés revolucionari, doncs estem al procés revolucionari i ho deixem clar. Mira, estem per la revolució. Però el que no podem jugar és a dir lleis i revolució. És incompatible.
No,
però vostè quina alternativa presentaria, per exemple? Si vostè depengués de vostè, què faria per solucionar el problema polític?
Jo, evidentment, la meva
posició... Jo
crec que s'ha de parlar i s'ha d'intentar trobar una sortida dins del camp de l'autonomia i dins del camp perquè
l'altra banda està disposada a parlar la meva pregunta és l'altra banda està disposada a parlar?
L'altra banda està parlant des de fa 35 anys a la Constitució Espanyola la Constitució Espanyola precisament, miri, ahir per la tarda vas tenir una...
Si realment hi hagués hagut un diàleg, hauríem arribat en aquesta situació?
Home, evidentment, si n'hi ha hagut... No, és que no teníem autonomia. No teníem autonomia.
Sí, teníem autonomia perquè
et recordo que la Generalitat és anterior a la Constitució.
Sí, però és clar que sí. Però la Generalitat no existia en l'any 77 o 76.
No, perdona, abans que es votés la Constitució espanyola, diguéssim...
El decret Suárez, però va ser Suárez, el franquista Suárez en aquell moment.
Perquè hi havia un problema i va ser capaç d'afrontar un problema polític.
Això no ho nega mai, no nega ningú. El tema està en com solucionem aquest tema. Vosaltres penseu que la solució és la independència.
Jo sempre he dit el mateix. Si fa dos anys, diguéssim, quan hi va haver la primera manifestació, el Rajoy hagués tingut dos dits de front, hauria convocat immediatament, diguéssim, la consulta i l'hauria guanyat.
Si la consulta no es pot convocar legalment.
Sí que
han de modificar la Constitució. S'ha de modificar la Constitució. S'ha de modificar. Per això dic que ho estem...
Hi ha quantitat de juristes que estan admetent que hi ha marge legal.
El tema està en que si ho fem legalment, i llavors és a les modificacions de la constitucionals i amb l'acord dels dos partits grans espanyols. Perquè, clar, el problema és que, diuen, i això és així, n'hi ha una part molt important d'Espanya i també de Catalunya, que diuen, el procés independentista trenca, el procés en si, no la independència, el procés independentista trenca fonamentalment la societat catalana.
Algun comentari més, breument, perquè ens queden un minutet? Breument,
No res, que jo, diguéssim, torno a insistir que amb consulta o sense consulta, però el problema, diguéssim, polític continua existint, i que no veig, diguéssim, que es faci res per anar...
El superarà nosaltres.
Víctor i Nacho, marxem.
Vist el que es diu, vist les actituds, no tinc cap dubte que quan Catalunya sigui independent, el trauma que deixarà a Espanya la independència de Catalunya serà infinitament superior al que va suposar la independència de Cuba.
A mi m'agradaria veure aquest moment, en el moment en què Espanya com a classe social reconeguda, vegi que la independència de Catalunya serveixi per trencar Espanya, que és el que realment necessita ells per independitzar-se.
José Domingo, Nacho Ferrer, Domènec Miquel i també Víctor Alexandre, moltíssimes gràcies als quatre per haver vingut a Cugat.cat, que tinguin un bon divendres i també un bon cap de setmana. Molt bon dia.
Gràcies. Bon dia.